totes aquests temes econòmics de la setmana. Cada setmana ens acompanya un membre de l'Espai 08. Avui ho fem amb l'economista Alessandra Palomar. Alessandra, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ho explicàvem abans en aquest informatiu. No ha entrat en vigor aquest xec de 200 euros. Per tant, et volíem preguntar qui el pot demanar i si creus que ajudarà a mitigar la crisi que s'està vivint actualment a Espanya.
Bé, sí, com has dit, avui entra en vigor aquest xec i el podem demanar a totes aquelles persones que siguin residents a Espanya amb ingressos anuals inferiors a 27.000 euros i un patrimoni inferior a 75.000 euros sense incloure l'habitatge individual. També s'ha de tenir en compte que dins dels ingressos es consideren prestacions d'atur també i es pot demanar a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària. Uh-huh. Llavors, no està molt clar l'efecte que tindrà perquè, més que res, és una mesura pal·liativa. Llavors, sabem que la inflació té un efecte regressiu, és a dir, perjudica més a les persones amb menys ingressos perquè aquestes persones gasten un percentatge més elevat del seu salari en la cistella de la compra. Llavors, el xec el que pretén és donar un respir a aquestes persones, però no està clar que això ajudi a reduir la inflació. I és que, com ja hem vist en els últims mesos, Espanya ha aconseguit tenir una de les taxes d'inflació més baixes de la Unió Europea gràcies al control de preus i no pas a xecs d'aquestes puntuals.
D'altra banda, Alessandra, també ho explicàvem aquesta setmana, en aquest informatiu parlàvem de que molts joves s'havien quedat sense el bo de lloguer que havia donat el govern espanyol per falta de pressupost. Per tant, econòmicament et volíem preguntar, no s'ha encarat bé aquesta mesura?
Bé, a veure, hem de recordar que el bo del lloguer es va plantejar després de que el govern espanyol portés davant del Tribunal Constitucional la llei catalana que regulava els lloguers i que aquest tribunal la declarés inconstitucional. Llavors, encara no tenim dades, però pel que sembla molts joves catalans no s'hi van poder acollir perquè no han pogut demostrar la seva situació de necessitat, cosa que és bastant habitual, donada la precarietat juvenil, en què molts tenen contractes on no estan especificades totes les hores del seu salari o no tenen ni contractes, i després també les constants irregularitats que hi ha dins del sector immobiliari, o sigui, quantes persones estan llogant una habitació ara mateix i no tenen un contracte que justifiqui aquest lloguer. Llavors, el problema amb l'aplicació d'aquest bo és que s'aplica a casos molt específics, no? Hi ha un límit d'ingressos anuals i un límit de preus de lloguer, al contrari de la llei catalana que s'aplicava en casos molt més generals i a tots els municipis catalans. Llavors, el fet que hi hagi sobretot un límit al preu de lloguer dona incentius als propietaris a augmentar els preus límits, els preus fins al límit d'aquest bo. Llavors, quasi que és una transferència indirecta de recursos públics als propietaris. Llavors, al final, comparada amb la llei catalana que regulava els lloguers, això és una mesura insuficient.
Per tant, Alessandra, preguntem des del punt de vista econòmic com es pot solucionar aquest problema d'habitatge que hi ha amb la gent jove en aquest país?
Bueno, és que ara mateix el problema principalment és que en l'última dècada el preu del lloguer ha augmentat molt més ràpid que els salaris dels joves. Això que implica que al final les persones joves han de dedicar una part més elevada del seu salari a pagar aquest lloguer. I això, unit a la precarietat laboral, dificulta l'accés a un lloguer digne. O sigui, hem de recordar que actualment una de cada dues persones joves de menys de 29 anys cobra menys de 1.000 euros al mes. Llavors, el que es porta defensant des de ja fa temps és que és necessari regular el preu del lloguer tal com està el mercat ara mateix. I és que, de fet, segons l'evidència, la llei catalana que estàvem mencionant anteriorment va disminuir el preu del lloguer i l'oferta no es va reduir de forma significativa, per tant va ser efectiva dins dels seus objectius. A més, també cal endurir la regulació dels pisos turístics i reduir-ne l'oferta. Sí, és un problema que estem veient ara mateix a Barcelona, i és que els pisos turístics són una amenaça pels lloguers dignes. Disminueixen el nombre d'habitatges disponibles pels residents i encareixen els lloguers, sobretot a les zones cèntriques de ciutats turístiques. I també des del sindicat de llogaters i llogatres fa temps que defensen l'ampliació del parc públic d'habitatges. I és que, comparat amb altres ciutats europees, les ciutats catalanes tenen un percentatge d'habitatges públics molt baix. I us donada la situació actual de precarietat i de crisi, algunes persones només podran accedir a habitatges dignes a través d'aquests parcs públics d'habitatge. I així, en resum, jo diria que el que necessitem ara mateix és 1. Control de preus, 2. Control dels pisos turístics i 3. Ampliació de l'oferta pública.
Doncs Alessandra Palomar, economista i membre de l'Espai 08, que cada dimecres ens acompanyaran aquí per analitzar i posar en context la informació econòmica que anem explicant al llarg de la setmana. Gràcies i ens retrobem la setmana que ve.
Gràcies a vosaltres. Adeu.